Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena del 5 minuts més. És divendres, el dia es diu 22 de maig del 2026. El cel és completament serè, ara mateix llueix el sol i avui sí que ja tindrem un dia típicament d'estiu, Aniel Puigvert.
Molt bon dia, Joel.
Què tal? Molt bon dia. Quines són les temperatures?
Doncs temperatures altes. De fet, ja tenim el sol com a protagonista d'aquesta jornada, també d'aquest cap de setmana. Escoltarem d'aquí una estona en Dani Ramírez. Ara mateix 8 graus positius els que tenim a Vall de Núria. En tenim 13 a Das, 14 graus, per exemple, a Ripoll, a Camprodon, a Sant Pau de Segúries i a Mieres. 15 a Santa Pau, a les Preses, també a Montagut. 16 graus a Olot, a la Vall d'en Bas i a Castellfollit de la Roca. 17 a Girona i a Banyoles, 18 a Figueres i 21 graus a Roses.
Doncs anem a escoltar aquesta previsió del temps per aquest divendres i també pel cap de setmana, Dani.
La calor, forta calor, protagonista les properes hores, les properes jornades, ben bé 5 dies més, això no afluixarà. Calor intensa, segurament entre avui i demà arribarem al màxim, després s'estabilitza i continuaria forta almenys fins dimecres o dijous de la setmana que ve. Estem parlant de temperatures altíssimes, ahir vam arribar als 30 a la Jonquera, 29 a Girona, 24 a Camprodon, però bé, aquesta matinada tampoc ha fet gens de fred, mínimes de 11 a Olost, 12 a Vic o 13 a Olot. La més baixa, 9, per exemple, a Sant Pau de Segúries, o 8,5 a 2.500 metres a la Tosa. Realment temperatures altes, 12 a les valls del Ripollès, com ara Planoles, de dia. Màximes de 28 a 32 o 33. Torna a pujar la temperatura, més que no pas ahir, amb un dia completament assolellat i 4 nublades al Pirineu a la tarda que no donaran precipitació. Això pel que fa a aquest divendres. Dissabte i diumenge, tot igual, sol i molta calor, però a les tardes hi haurà nuvolades, una mica més gruixudes al Ripollès i a la Cerdanya. Aquí pot caure alguna gotellada, algun petit ruixat, en principi no serien ni tempestes, això és el que marquen els mapes del temps. Dilluns sí, dilluns ja podria fer alguna tronada al Pirineu Oriental, però la veritat és que preveiem ben poca pluja, estem parlant de 5, 10, 15 minuts que pugui caure alguna gotellada en aquestes dues comarques del Pirineu Oriental. Osona, Lluçanès, la Garrotxa, en principi sense precipitació, tot i alguns núvols aïllats. I l'única novetat aquest cap de setmana podria ser l'aparició de boira baixa fresca ran de mar a la Costa Brava. Llavors la temperatura quedaria més curta i de tant en tant quedaria tapat de núvols baixos. Això seria més probable entre el Cap de Begú i el Golf de Roses.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La situació de la llengua catalana continua marcant el pols de l'actualitat. L'Ajuntament d'Olot quantifica en un 96% els comerços de la capital que compleixen amb la normativa lingüística del català.
Després de mesos d'estudi i d'assessorament, aquells comerços que no complissin amb aspectes com, per exemple, l'atenció al client o la retolació, ara s'arriba al final d'una campanya que acabarà posant sancions a aquells qui no ho facin bé. Dels més de 600 comerços analitzats, n'hi ha 26 que s'exposaran a sancions que poden anar dels 300 als 3.000 euros. Tot plegat, però, haurà de passar pel ple municipal.
Escoltem la regidora de català de l'Ajuntament d'Olot, és la Susana Pagès.
Jo crec que si la qüestió era una cosa de no tenir temps, ja l'han tingut, no? Vull dir que al final, per això és el que deia, que hem d'arribar al final del camí de la sanció, que és el final del camí que no ens agrada, però que també creiem que és necessari arribar-hi per dir que això al final no queda en un sac buit, sinó que és una cosa que nosaltres teníem clar que volíem fer, que hi volíem arribar, perquè ja l'excusa de que no hi ha hagut temps no és vàlida, perquè temps n'hi ha hagut molt, el procés ha estat molt llarg, hi han hagut moltes visites, hi ha hagut molta informació, llavors ara es tracta d'arribar fins al final amb aquests que queden.
Avui també parlarem de transport escolar. Molta atenció, perquè a partir del proper mes de setembre els alumnes de l'escola concertada del Ripollès que estiguin fent ESO ja no podran disposar del bus escola gratuït. Un canvi de criteri de la Generalitat que ja s'hauria d'haver aplicat aquest any, però que es va posposar.
En total hi hauria una quinzena d'alumnes que estarien afectats pel canvi de criteri, la majoria de Camp de Bànol, però també n'hi ha de Gombrèn. Com a alternativa se'ls recomana fer ús del servei de línia convencional i de la T16, que permet la gratuïtat del transport als menors de 16 anys.
Escoltem el president del Consell Comarcal, és l'Amadeu Rossell.
S'han fet molts passos i s'han fet molts projectes i s'han trucat a les escoles, s'hi ha parlat des del Consell, s'ha fet multitud de reunions i al final doncs les coses han acabat d'aquesta manera. Per tant, en aquest moment, doncs, el que se'ns diu des del departament és que els alumnes de les escoles concertades d'ESO doncs, no tindran l'ajuda per baixar el transport i del menjador. En Generalitat, com sempre, nosaltres estem insistint de que, doncs, que es pogués fer continuar amb aquestes gratuïtats, però ells diuen que no.
D'altra banda, avui també són notícia les educadores i educadors de l'etapa de 0 a 3 anys del Ripollès, que també s'han adherit a la vaga d'educació.
Les seves reclamacions són molt similars a les que tenen els seus companys, amb la diferència que no estan reconeguts com a personal docent i això es tradueix en un sou encara més baix. El Ripollès, l'única llar d'infants pública, és el Verge de Núria, però altres treballadors de centres privats també han donat suport a la vaga.
Escoltem, l'Anna Sau és directora de la llar d'infants Verge de Núria.
Principalment ens hem adherit a la vaga del 03 perquè, bueno, el nombre de nens per aules per una sola educadora és molt elevat, a part cada vegada hi han més necessitats amb nens amb necessitats i necessitem suports, molt més suports, moltes més mans per poder-nos per poder donar un bon servei.
No deixem encara les qüestions laborals perquè el Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat de forma definitiva la relació de llocs de treball. Ho ha fet en el ple celebrat aquesta setmana, que permetrà que a partir d'ara els treballadors cobrin les retribucions que els pertoca.
També han contractat energia elèctrica de manera conjunta 16 municipis de la comarca, els 3 consorcis i el Consell Comarcal.
Escoltem en Josep Reyes, conseller comarcal delegat de Recursos Humans.
S'han resolt els recursos a través d'una comissió tècnica formada per les direccions dels centres, pels representants sindicals i pels representants dels treballadors, i avui el que farem és aprovar aquesta resolució d'aquests recursos, si s'han estimat, si s'han desestimat, si això s'ha fet en part o en la totalitat, i avui aprovem, i a partir d'aquesta aprovació ja podrem aplicar doncs els increments salarials que es van aprovar amb la relació de llocs de treball.
D'aquí un any just tindrem les eleccions municipals a tocar. Albert Danés es tornarà a presentar per ser reelegit alcalde de les Preses.
Danés és també president del Consell Comarcal de la Garrotxa i assegura que està podent compaginar bé els dos càrrecs.
L'intenció és de tornar doncs a presentar candidatura per tornar a ser alcalde de les Preses. La veritat és que estem contents de la feina que hem fet, que hem d'estar contents. Sempre diu el mateix, no? Doncs mentre hi hagi energia i ganes de fer coses, jo crec que hi pugui ser útil pel meu municipi, doncs jo estaré aquí per intentar doncs fer 4 anys més i acabar molts projectes que tenim, que hem començat, perquè realment crec que les Preses podem dir a dia d'avui que és un poble dinàmic, és un poble que passen coses, és un poble que es fan moltes coses i hem de continuar amb aquesta línia. Els veïns s'ho mereixen.
Sí, és 8:45 del matí. Anem ara cap a Sant Joan de les Abadesses perquè l'Ajuntament ha engegat les obres al cementiri municipal. Les ventades del mes de març han accelerat unes actuacions ja previstes perquè hi ha diversos punts en molt mal estat i també actuaran en temes d'accessibilitat i il·luminació.
Una de les principals novetats és la construcció d'un lavabo en unes obres que tindran un cost total de 70.000 euros.
L'alcalde és Ramon Roquer.
Des de l'accés del cementiri, la dreta, a l'esquerra, totes les voreres. També farem una rampa per poder entrar a la capella. Farem uns lavabos públics, que no n'hi havia hagut. Posarem llum tant a l'entrada com també en els lavabos. Estem tirant a terra un mòdul que havia tingut una petita inclinació, que ja hem anat buidant de difunts doncs, aquests últims anys i que ara doncs, ja estàvem en disposició.
La intel·ligència artificial ha deixat de ser ciència-ficció per convertir-se en un aspecte habitual de la nostra economia global. En aquest context de renovació tecnològica, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha celebrat una jornada per apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial de la comarca, que ha de servir com a punt de partida per un projecte encara molt més gran. En Joan Pere Sallarès és coordinador del Departament d'Empresa i Agència del Desenvolupament del Ripollès. L'escoltem.
Durant tot aquest procés, que hi havia una part que participaven doncs, empreses, van veure que el tema de la intel·ligència artificial era un factor que les empreses el generava bastant dubte, que realment no sabrien una mica com aplicar-los i van veure que seria un punt de partida bastant interessant.
I resoldre dubtes és precisament un dels objectius de l'obertura de la nova oficina, de la nova seu a la Garrotxa d'Unió de Pagesos. El nou local és al carrer Pere Bretxa d'Olot i compta amb diferents departaments.
Servirà com a espai de suport per a aquelles persones del sector que tinguin consultes relacionades amb temes burocràtics. Es tracta d'una demanda per part de membres de la comarca i que s'ha inaugurat oficialment aquest dimecres a la tarda.
Escoltem el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa, és en Moisès Mont.
Feia molt temps que reclamàvem doncs, que faltava suport amb tot el tema de papers, La burocràcia fa molt de temps que portem reclamant que cada vegada es menja més el sector i bé, creiem que ha estat un punt molt positiu doncs, poder gaudir d'aquestes instal·lacions aquí a la comarca amb tot el suport d'Agroxarxa, que realment és una entitat doncs, especialitzada en el sector i que ens pot ajudar moltíssim a fer que el dia a dia dels pagesos sigui molt millor. No?
Creix l'interès per fomentar el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada que s'ha fet aquest dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit per aplicar-te en hospitals com també en centres d'atenció primària.
Escoltem l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot, Montse Masom.
Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria, de fet fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides fa 10 anys que estem treballant ja amb aspectes mediambientals, no només amb natura però també des dels inicis amb aquest binomi de salut i natura.
4 minuts i en punt, un quart de nou. En esports, atenció, perquè ens preparem per un cap de setmana intens. A principi de temporada, la Unió Esportiva Camprodon es va marcar com a objectiu pujar a segona catalana. Ara estan només a 4 partits de solero.
A la Lliga no han tingut opció de quedar campions i ara els play-off marcaran el seu destí. Aquest dissabte, Camprodon, partit d'anada de la primera ronda de play-offs contra la Unió Deportiva Vista Alegre, conjunt de Castelldefels, amb el qual ja es van enfrontar l'any 2015. El tècnic és Manuel Puigverd.
És un equip que doncs, ha fet una molt bona temporada, pràcticament mirant una miqueta les estadístiques, doncs és un equip que ha fet els mateixos punts a casa i a fora, per tant és un equip doncs, que té una similitud bastant, juguen bastant de la mateixa manera, mateixos resultats, per tant durant al llarg de tot un any això és bastant significatiu, per tant vol dir que és un equip doncs, complicat, sabem que és un equip que ja tenim els informes que tenim, doncs, que és un equip veterano, jugadors ja una mica de veteranos, però vull dir, amb criteri, amb peu i amb intensitat.
Per cert, tenim alguna novetat als despatxos de la Unió Esportiva Olot, Daniel?
Doncs sí, és la primera novetat de cares de la temporada 2026-2027. Roger Vidal i Marc Rovirola, que renoven com a entrenadors un any més d'aquesta primera plantilla de la Unió Esportiva Olot. Per tant, tercer any consecutiu del tècnic olotí al capdavant d'aquest projecte.
Castellfollit, Hostoles i Maià se la juguen aquest cap de setmana a l'anada de les semifinals de play-off per pujar a tercera catalana.
El Castellfollit ha quedat segon i s'enfronta al Camós amb la tornada a casa. Hostoles i Maià també jugaran l'altra semifinal en aquest derbi garrotxí, on només en pot passar un a la final.
El tècnic del conjunt garrotxí és en Jordi Freixa.
Bueno, doncs afrontem el play-off amb una il·lusió de nen petit. És la primera vegada durant poder més de 40 anys doncs, que la Unió doncs, té opcions reals a ascendir de categoria. Amb ganes d'il·lusió i bueno, aquesta setmana doncs, ens ha tocat a la primera eliminatòria el Camós. Anem al seu camp aquest dissabte intentar treure el millor resultat possible i ja si competim com hem competit durant tot l'any i a partir d'aquí doncs, ja si es pot decidir doncs a casa, que per això hem quedat segons i tenim les jornades a casa.
I avui també parlarem de bàsquet, perquè el sènior masculí del Club Bàsquet Olot és campió de primera territorial.
Correcte, ara el conjunt entrenat per Sergi Cuniller descansarà i d'aquí un parell de setmanes ja aprofitarà per començar a preparar aquests campionats de Catalunya que precisament es disputaran al Pavelló d'Esports d'Olot.
El tècnic és Sergi Cuniller.
Vull dir, aquest és una mica el resum de la temporada, no? que estan aquí, que penquen i que tenen ganes de més. Hem tingut uns quants nanos de 2 o 3 jornades molt compactades perquè tenen 18, 19, 20, 21 anys i més que bona, es porten bé, són sants i tenen moltes ganes de bàsquet.
Escolteu els 5 minuts més, una pausa i a la tornada desenvolupem els principals temes del dia.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El català està en hores baixes, no és cap novetat. Per això des de l'Ajuntament d'Olot han intensificat la campanya perquè els comerços de la capital atenguin i retolin en català. L'Ajuntament d'Olot ha quantificat en un 96% els comerços de la capital que compleixen ja amb la normativa lingüística del català.
Doncs sí, dels més de 600 comerços analitzats, n'hi ha 26 que s'exposaran a sancions que poden anar dels 300 als 3.000 euros. Tot plegat, però, haurà de passar pel ple municipal.
Gerard Puigdemont.
Un 96,1% dels comerços d'Olot analitzats compleixen la normativa lingüística del català. Aquest és el resultat de l'estudi que s'ha impulsat des de les regidories de la llengua catalana i de comerç de l'Ajuntament d'Olot i que ha comptat amb la participació de Dinàmic i el Consorci per la Normalització Lingüística. La xifra positiva s'ha incrementat respecte a la primera fase d'anàlisi. En total, s'ha acabat analitzant com actuen més de 600 comerços en relació a aspectes com l'atenció al client, la retolació, la cartelleria o elements publicitaris. Susana Pagès és regidora de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Olot.
Que l'actitud de cares a tothom ha estat molt propositiva, la gent està contenta de que hagin pres aquestes mesures, hi ha directament ciutadans, comerços que se'ns han adreçat també, perquè a vegades posem en valor aquest 3,9% que no ho compleix, no? Però en aquest cas, ostres, tenim un 96,1% que sí, no? I també poder reconèixer la gent que sí que ho fa bé, que té una política lingüística adequada, que el consumidor s'hi pot anar, s'hi pot adreçar en català, és molt positiu, és una cosa molt positiva per la nostra ciutat. Creiem que és un model que s'hauria de replicar en altres ciutats. De fet, ja hi ha diferents institucions i ajuntaments que s'han posat en contacte amb nosaltres per demanar com ho heu fet, no?
D'aquest 3,9% de comerços que no compleixen amb la norma, en total 26, la meitat són supermercats i bars, però també hi ha barberies, basars i botigues de telèfons mòbils. La mancança majoritàriament presentada era en relació a l'atenció al públic, seguida de molt a prop de la cartelleria i, en menys mesura, material publicitari i la retolació. Durant el pròxim ple s'aprovaran les sancions, que aniran d'entre els 300 i els 3.000 euros, en funció de la gravetat i de la reincidència. Des de l'Ajuntament asseguren que estan seguint en tot moment el codi de consum.
Jo crec que si la qüestió era una cosa de no tenir temps, ja l'han tingut, no? Vull dir que al final, per això és el que deia, que hem d'arribar al final del camí de la sanció, que és el final del camí que no ens agrada, però que també creiem que és necessari arribar-hi per dir que això al final no queda en un sac buit, sinó que és una cosa que nosaltres teníem clar que volíem fer, que hi volíem arribar, perquè ja l'excusa de que no hi ha hagut temps no és vàlida, perquè temps n'hi ha hagut molt, el procés ha estat molt llarg, hi han hagut moltes visites, hi ha hagut molta informació, llavors ara es tracta d'arribar fins al final amb aquests que queden.
Des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que han optat per la pedagogia i l'acompanyament personalitzat cap a aquells comerços que no complien o compleixen amb la normativa. Consideren que el fet que els comerços es parlin català fomenta més la cohesió entre els veïns. Gemma Canalies és regidora de Comerç a l'Ajuntament d'Olot.
Tenim molt clar que el comerç és el motor de llengua i identitat de la nostra ciutat, i més que el motor de llengua i identitat, també és una font de proximitat, de tracte, de relació, i en aquest cas sí, des dels mateixos comerços, el dia a dia es poden comunicar, es poden dissenyar, es poden tenir tots els recursos en llengua catalana, realment augmenta molt el que és el vincle entre el comerç i la mateixa comunitat. Per això,
l'objectiu de la campanya era fomentar l'ús del català, però a la vegada garantir el dret de ser atès en català als comerços de la ciutat.
Ara passen 3 minuts del punt exacte d'un quart de nou. Atenció, perquè a partir del proper mes de setembre els alumnes de l'escola concertada del Ripollès que estiguin fent ESO ja no podran disposar del bus escola gratuït.
Un canvi de criteri de la Generalitat que ja s'hauria d'haver aplicat l'any que està en curs, però que es va posposar. En total hi hauria una quinzena d'alumnes que estarien afectats per aquest canvi de criteri, la majoria de Campdevànol, però també n'hi ha de Gombrèn. Com a alternativa, se'ls recomana fer ús del servei de línia convencional i de la T16, que permet la gratuïtat del transport als menors de 16 anys.
És una crònica de la Làbora, segur.
A partir d'aquest nou curs escolar, els alumnes dels centres concertats no tindran transport escolar gratuït ni menjador subvencionat. Aquesta és una decisió de la Generalitat, la qual s'havia d'aplicar l'any passat, però que es va aconseguir una moratòria que ja s'acaba. D'aquesta manera, a partir del mes de setembre, una quinzena d'alumnes d'ESO hauran de fer servir el servei de línia convencional. Amadeu Roser, president del Consell Comarcal.
S'han fet molts passos i s'han fet molts projectes i s'han trucat a les escoles, s'hi ha parlat des del Consell, s'ha fet multitud de reunions i al final doncs les coses han acabat d'aquesta manera. Per tant, en aquest moment, doncs el que se'ns diu des del departament és que els els alumnes de les escoles concertades d'ESO doncs, no tindran l'ajuda per baixar el transport i del menjador. Generalitat, com sempre, nosaltres estem insistint de que, doncs, que es pogués fer continuar amb aquestes gratuïtats, però ells diuen que no. Nosaltres, al final, no som els que decidim. Nosaltres ens donen unes aportacions perquè les podem dirigir als alumnes i a la gent. Si aquestes aportacions no arriben al Consell, doncs no les podem generar.
Des de l'ENS comarcal volen deixar clar que els alumnes de secundària podran fer ús del servei de transport convencional que els deixaria, en el cas dels de l'escola Badruna, a prop del centre educatiu.
Aleshores, una de les coses que es pensen que podrien servir, i a més els horaris també s'han mirat i en principi doncs lligarien, és utilitzar el transport públic i utilitzar la targeta T16, que és gratuïta. En principi és això. Nosaltres és una gestió que hem fet i per tant em penso que és el que podrà doncs reeixir en aquest moment. S'ha parlat amb les empreses de transport doncs per dir-los, escolta, pot ser que vinguin uns alumnes més, per tant tingueu previst que hi poden haver unes places que es necessiten i després aprofitar la gratuïtat amb aquesta, amb la T16, la del Consell. Això és un tema, perquè és transport públic, per tant les parades em sembla que són allà a la vora, són a la plaça, vull dir que no quedaran lluny ni quedaran molt separades, però és un tema doncs que hem de coordinar en el cas doncs que la gestió ens sembla que és el que s'ha de fer doncs amb les empreses. Nosaltres des del Consell hi col·laborem, com no hem fet, no hem deixat de fer-ho durant tot aquest any. Vull dir, és un any que hem tingut de marge i hem anat fent, hem intentat primer reconduir la situació, no ha pogut ser, i ara doncs intentem doncs ajudar amb el que puguem des del Consell doncs perquè es tingui el mínim d'impacte amb aquests alumnes.
Un aspecte que es va plantejar en el darrer plenari del Consell Comarcal per part d'Oriol Lázaro, alcalde del poble amb més afectacions. La resposta des de l'ENS comarcal ha estat que aquests estudiants tindran plaça garantida, tot i que hauran de fer ús de la T16 per beneficiar-se de la gratuïtat del servei. L'alumnat afectat prové de Can de Bànol, la major part, i de Gombrèn.
I no deixem el món de l'educació perquè encara al Ripollès les educadores i educadors de l'etapa de 0 a 3 anys també s'han adherit a la vaga d'educació.
Les seves reclamacions són molt similars a les que tenen els seus companys, amb la diferència que no estan reconeguts com a personal docent i això es tradueix, per tant, en un sou encara més baix. Al Ripollès, l'única llar d'infants pública és el Verge de Núria, però altres treballadors de centres privats també han donat suport a la vaga.
Informa Martí Palau.
La llar d'infants Verge de Núria de Ripoll també s'ha adherit a la vaga educativa que està tenint lloc durant les darreres setmanes a Catalunya. L'absència de recursos és la seva principal queixa i els problemes amb els que es troben són similars a la resta de cicles educatius. Les educadores han de fer front a aules molt nombroses i asseguren que necessiten més mans per poder oferir una educació de qualitat als infants, tenint en compte també aquells alumnes amb necessitats especials. Parla Anna Sau, directora de la Llar d'Infants Verge de Núria.
Principalment ens hem adherit a la vaga del 0-3 perquè bueno, el nombre de nens per aules per una sola educadora és molt elevat, a part cada vegada hi ha més necessitats amb nens amb necessitats i necessitem suports, molt més suports, moltes més mans per poder-nos, bueno, per poder donar un bon servei.
Les educadores que tracten amb infants de 0 a 3 anys també aprofiten les reivindicacions per recordar que les llars d'infants són escoles i que cal reconèixer-les com a tal. Demanen que es deixi enrere la visió de les guarderies i es valori el paper d'aquesta etapa educativa en el creixement dels infants.
Donar visibilitat al 0-3, que és una etapa educativa i a vegades no es valora com a tal, no? I llavors és molt important poder donar aquest valor a aquesta etapa, no? A part de que se'ns demana molta burocràcia, que s'ha de fer durant les hores que estem amb els nens, que també, no?, aquesta visibilitat com a guarderia, que canviï una miqueta aquesta visió perquè som una escola, és una llar d'infants i també estem educant els nens.
Una de les diferències entre les educadores de l'etapa 0-3 a la resta és que no se les reconeix com a personal docent, sinó com a personal de pas, fet que també implica un sou menor. És per això que també demanen un augment salarial.
Estem incloses al currículum que som a etapa educativa, però com a no som personal docent, som personal de pas i com a tal tenim un sou, bueno, poc
reconegut per la tasca que fem.
El personal del Verge de Núria ha estat oferint serveis mínims amb bona resposta de la majoria de famílies, que han entès la situació i s'han fet càrrec dels nens. El Verge de Núria és l'única llar d'infants pública de la comarca, però altres educadors i educadores de centres concertats i privats del Ripollès han donat suport a la vaga.
I ja que parlem de qüestions laborals, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat definitivament la relació de llocs de treball. Ho ha fet en l'últim ple municipal i a partir d'ara els treballadors ja cobraran les retribucions que els pertoquen.
També han contractat energia elèctrica de manera conjunta 16 municipis de la comarca, els tres consorcis i el Consell Comarcal.
El novembre passat, el plenari del Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar la relació de llocs de treball. En aquell moment es va iniciar el còmput del termini per tal que el personal pogués interposar un recurs potestatiu de reposició. En total se n'han presentat 23 i aquesta setmana s'ha exposat la resolució durant el ple del Consell Comarcal. Josep Reyes, conseller comarcal, delegat de Recursos Humans i Serveis Interns.
S'han resolt els recursos a través d'una comissió tècnica formada per les direccions dels centres, pels representants sindicals i pels representants dels treballadors, i avui el que farem és aprovar aquesta resolució d'aquests recursos, si s'han estimat, si s'han desestimat, si això s'ha fet en part o en la totalitat, i avui aprovem, i a partir d'aquesta aprovació ja podrem aplicar doncs, els increments salarials que es van aprovar amb la relació de llocs de treball.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que en els pressupostos d'aquest any hi compten la totalitat de les consignacions pressupostàries suficients per fer front a les retribucions salarials del personal i els increments s'aplicaran des de l'1 de gener d'aquest any. Al ple també s'ha aprovat l'expedient de contractació d'energia elèctrica per equipaments municipals i punts de recàrrega de vehicles elèctrics d'una part important dels ajuntaments de la comarca. Concretament, s'ha fet una nova compra d'energia conjunta i ja en van 6 en els darrers anys. Germán Mas és conseller comarcal delegat de Transició Energètica.
Marquem una fixació de preus variables mes a mes. Això ens fa que cada mes estabilitzem el preu i sempre intentem buscar el preu més econòmic. D'aquesta manera arribem a un estalvi. Si hi ha algun mes que té un pic més alt, els altres compensen i sempre estem buscant preus més baixos. És per això que fem la compra agregada amb els 16 municipis, amb els 3 consorcis i el Consell Comarcal. El treball del Consell, és unificar i és ajuntar els ajuntaments, perquè a la fer una compra en conjunt el que podem fer és negociar i arribar a un acord perquè aquest preu surti més econòmic i més econòmic pel Vilaran i evidentment per l'Ajuntament.
S'ha separat la compra en 2 lots segons els quilowatts i s'ha fet per 2 anys amb un contracte que ronda els 4,7 milions d'euros.
Ai, 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 Servillar, ja no estic sola a la llar. Amb ajuda tot és fàcil, quin descans tan genial. Ai, 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 Servillar, quina pau, quin benestar. Una cuidadora a casa, just la que em fa falta ja.
Servillar, una empresa dedicada a cuidar la gent gran. Amb l'experiència personalitzada de més de 150 clients a la Garrotxa, Osona, el Ripollès i la Selva. Ens trobaràs a servi-llar.cat o truca'ns al 972 27 08 64. Servillar, tranquil·litat per tu i els qui estimes.
Si els teus fills estimen els animals, la natura i l'esport, el nostre casal d'equitació, el Centre Equestre La Vall, és l'opció perfecta per aquest estiu. Esport, diversió, aprendre a cuidar i respectar els cavalls. Del 29 de juny al 14 d'agost, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 3 de la tarda, amb servei d'acollida gratuït. Places limitades i descomptes per a germans. Reserva ara per WhatsApp al 679 671 492. Ens trobaràs a la Vall d'en Bas. T'hi esperem.
Esteu preparats perquè arriba Festa Grossa. Del 22 al 25 de maig, Sant Feliu de Pallerols vibra amb la seva Festa Major. Música, tradició i nits que no s'acaben. Divendres pregó, sopar popular i primera nit de ball amb batalla de versions i DJ. Dissabte cercavila amb gegants, música pels carrers, molta rumba i una gran nit amb sopa de cabra. Diumenge, espectacles familiars, sardanes i més festa per tothom. I tercera nit de ball amb Black Station Band. No t'ho perdis, concerts, cultura i ambient únic t'esperen del 22 al 25 de maig a la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols. Més informació a santfeliudepallerols.cat.
Cullell Protecció Solar. Tècnics en protecció solar i pluvial. Cortines, tendals, pèrgoles, veles i mosquiteres per habitatges, oficines, restaurants i espais públics. A Cullell Protecció Solar som especialistes en motoritzar cortines i tendals. Està a les seves mans escollir ombra o sol. Baixi fins a 9 graus la temperatura dins de casa. Assessorament, instal·lació, manteniment i reparació. Estem a la carretera de Santa Coloma 16 d'Olot i al telèfon 972 26 24 24. A Cullell Protecció Solar, estalvi energètic, confort i benestar.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança. Però on m'has portat?
Xxxt, escolta això. Natura, tranquil·litat i espera a provar el menjar.
Uau, això fa una olor brutal. Què és?
Cuina tradicional catalana de la bona. Xup-xup i bon producte. I també tenen plats vegetarians.
I aquesta terrassa?
La millor de la Garrotxa. És Mas el Pi. 16 anys fent feliç a la gent.
Mas el Pi, restaurant. A la carretera de Sedernes, Montagut. Reserva al 972-287-247.
Doncs jo ja no marxo d'aquí.
Bon dia, bona hora. Són 9:15 del matí. Recapitulem continguts. Avui és notícia tot això que us expliquem ara a l'antena dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament d'Olot quantifica en un 96% els comerços de la ciutat que compleixen amb la normativa lingüística del català. Després de mesos d'estudi i d'assessorament, aquells comerços que no complissin amb aspectes com l'atenció al client o la retolació, ara s'arriba al final d'una campanya que acabarà posant sancions a aquells qui no ho facin bé. Les sancions poden anar dels 300 fins als 3.000 euros. Escoltem la regidora de català de l'Ajuntament d'Olot, és la Susana Pagès.
Jo crec que si la qüestió era una cosa de no tenir temps, ja l'han tingut, no? Vull dir que al final, per això és el que deia, que hem d'arribar al final del camí de la sanció, que és el final del camí que no ens agrada, però que també creiem que és necessari arribar-hi per dir que això al final no queda en un sac buit, sinó que és una cosa que nosaltres teníem clar que volíem fer, que hi volíem arribar, perquè ja l'excusa de que no hi ha hagut temps no és vàlida, perquè temps n'hi ha hagut molt, el procés ha estat molt llarg, hi han hagut moltes visites, hi ha hagut molta informació, llavors ara es tracta d'arribar fins al final amb aquests que queden.
A partir del proper mes de setembre, els alumnes de l'escola concertada del Ripollès que estiguin fent ESO ja no podran disposar del bus escola gratuït, un canvi de criteri de la Generalitat que ja s'hauria d'haver aplicat aquest any però que es va posposar. En total hi hauria una quinzena d'alumnes afectats per aquest canvi de criteri. La majoria són de Can de Bànol, però també n'hi ha de Gombrèn. Com a alternativa, se'ls recomana fer ús del servei de la línia convencional i de la T16, que permet la gratuïtat del transport als menors de 16 anys. Així ho apunta Amadeu Rossell, president del Consell.
S'han fet molts passos i s'han fet molts projectes, s'han trucat a les escoles, s'hi ha parlat des del Consell, s'ha fet multitud de reunions i al final doncs, les coses han acabat d'aquesta manera. Per tant, en aquest moment, doncs, el que se'ns diu des del departament és que els alumnes de les escoles concertades d'ESO doncs no tindran l'ajuda per baixar el transport i el menjador. Generalitat, com sempre, nosaltres estem insistint de que, doncs, que es pogués fer continuar amb aquestes gratuïtats, però ells diuen que no.
Les educadores i educadors de l'etapa de 0 a 3 anys del Ripollès també s'han adherit a la vaga d'educació. Les seves reclamacions són molt similars a les dels seus companys, amb la diferència de que no estan reconeguts com a personal docent, i això es tradueix en un sou encara més baix. Al Ripollès, l'única llar d'infants pública que hi ha és el Verge de Núria, però altres treballadors de centres privats també hi han donat suport. Escoltem l'Anna Sau.
Principalment ens hem adherit a la vaga del 0-3 perquè, bueno, el nombre de nens per aules per una sola educadora és molt elevat, a part cada vegada hi ha més necessitats amb nens amb necessitats i necessitem suports, molt més suports, moltes més mans per poder-nos bueno, per poder donar un bon servei.
I encara en l'àmbit laboral, el Consell Comarcal de la Garrotxa aprova definitivament la relació de llocs de treball. S'ha fet en el ple d'aquesta setmana i a partir d'ara els treballadors ja cobraran les retribucions que els pertoca. També han contractat a diversos serveis d'energia. Escoltem a Josep Reig, que és el conseller comarcal delegat de Recursos Humans.
S'han resolt els recursos a través d'una comissió tècnica formada per les direccions dels centres, pels representants sindicals i pels representants dels treballadors, i avui el que farem és aprovar aquesta resolució d'aquests recursos, si s'han estimat, si s'han desestimat, si això s'ha fet en part o amb la totalitat, i avui aprovem, i a partir d'aquesta aprovació ja podrem aplicar, doncs, els increments salarials que es van aprovar amb la relació de llocs de treball.
I d'aquí exactament un any estarem ja immersos en la campanya electoral. Ja sabem que Albert Danés es tornarà a presentar per ser reelegit alcalde de les Preses.
L'intenció és de tornar, doncs, a presentar candidatura per tornar a ser alcalde de les Preses. La veritat és que estem contents de la feina que hem fet, que hem d'estar contents. Sempre diu el mateix, no? Doncs mentre hi hagi energia i ganes de fer coses, doncs crec que hi pugui ser útil pel meu municipi, doncs jo estaré aquí per intentar, doncs, a fer 4 anys més i acabar molts projectes que tenim, que hem començat, perquè realment crec que les Preses, podem dir a dia d'avui, que és un poble dinàmic, és un poble que passen coses, és un poble que es fan moltes coses i hem de continuar amb aquesta línia. Vull dir, els veïns s'ho mereixen.
8:35, a Sant Joan de les Abadesses, l'Ajuntament ha engegat les obres del cementiri municipal.
Les ventades del mes de març han accelerat unes actuacions que ja estaven previstes, perquè hi ha diversos punts de l'espai en mal estat i també actuaran en temes d'accessibilitat i il·luminació.
L'alcalde Ramon Roquer.
Des de l'accés del cementiri, la dreta, l'esquerra, totes les voreres, també farem una rampa per poder entrar a la capella. Farem uns lavabos públics que no n'hi havien hagut, posarem llum tant a l'entrada com també en els lavabos. Estem tirant a terra un mòdul que havia tingut una petita inclinació que ja hem anat buidant de difunts, doncs, aquests últims anys, i que ara, doncs, ja estàvem en disposició.
Què tal portes la intel·ligència artificial, Aniol? T'hi entens bé o no?
Complicat, no, sí? De moment m'intenc.
Mira, la intel·ligència artificial ha deixat de ser ciència-ficció, això ho has de saber, per convertir-se en un habitual de la nova economia global. En aquest context de renovació tecnològica, què proposen?
Doncs l'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha celebrat una jornada per apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial de la comarca, que ha de servir com a punt de partida per un projecte molt més gran.
Escoltem el coordinador del Departament d'Empreses, en Joan Pere Sallarès.
Durant tot aquest procés, que hi havia una part que participaven, doncs, empreses, van veure que el tema de la intel·ligència artificial era un factor que les empreses el generava bastant dubte, que realment no sabrien una mica com aplicar-los, i van veure que seria un punt de partida bastant interessant.
Unió de Pagesos estrena nova seu a la Garrotxa. El nou local és al carrer Pere Bretxa d'Olot i compta amb diferents departaments.
Servirà com a espai de suport per a aquelles persones del sector que tinguin consultes relacionades amb temes burocràtics.
Escoltem precisament el responsable d'Unió de Pagesos a la Garrotxa, és en Moisès Mont.
Feia molt de temps que reclamàvem, doncs, que faltava suport amb tot el tema de papers. La burocràcia fa molt de temps que portem reclamant que cada vegada es menja més el sector, i bé, creiem que ha estat un punt molt positiu, doncs, poder gaudir d'aquestes instal·lacions aquí a la comarca amb tot el suport d'Agroxarxa, que realment és una entitat, doncs, especialitzada en el sector i que ens pot ajudar moltíssim a fer que el dia a dia del pagesos sigui molt millor, no?
I creix l'interès per fomentar vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya.
És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Escoltem precisament una de les impulsores del projecte, és la Montse Masó, que és l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental i Pediàtrica de la Garrotxa, en declaracions als nostres mitjans.
Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents, no només a les comarques gironines, diria. De fet, fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides. Fa 10 anys que estem treballant ja amb aspectes mediambientals, no només amb natura, però també des dels inicis amb aquest binomi de salut i natura.
I en esports, Aniol, què ens pots avançar? Com ho tenim, això?
Doncs en esports, la Unió Esportiva Olot, que ha renovat els dos entrenadors, ha renovat a Roger Vidal i Marc Rovirola, que estaran al capdavant d'aquest projecte de la Unió Esportiva Olot a segona federació de cara a la temporada 2026-2027.
I tenim play-off a Camprodon.
Doncs sí, perquè el Camprodon es va marcar aquest objectiu d'aconseguir pujar a segona catalana, no ho pot fer per la via directa, perquè no ha quedat primer, per tant, haurà de fer amb els play-offs, i per tant, aquests play-offs en el que li ha tocat ha quedat emparellat amb la Unió Deportiva Vista Alegre de Castelldefels, partit aquest dissabte al camp de la Vila de Camprodon.
Escoltem a Manel Puigvert, és el tècnic.
És un equip que doncs, ha fet una molt bona temporada, pràcticament mirant una miqueta les estadístiques, doncs, és un equip que ha fet els mateixos punts a casa i a fora, per tant, és un equip doncs, que té una similitud bastant, juguen bastant de la mateixa manera, mateixos resultats, per tant, durant al llarg de tot un any això és bastant significatiu, per tant vol dir que és un equip doncs, complicat, sabem que és un equip que ja tenim els informes que tenim, doncs, que és un equip veterano, jugadors ja una mica de veteranos, però vull dir amb criteri, amb peu i amb intensitat.
I Castellfollit, Hostoles i Maià se la juguen aquest cap de setmana en l'anada de les semifinals del play-off per pujar a tercera catalana.
El Castellfollit ha quedat segon i s'enfronta al Camós del Pla de l'Estany amb la tornada a casa. Hostoles i Maià també jugaran l'altra semifinal en aquest derbi garrotxí on només en pot passar un a la final.
I el sènior masculí del Club Bàsquet Olot és campió de primera territorial.
Ara el conjunt entrenat per Sergi Cuniller descansarà un parell de setmanes que aprofitarà per començar a preparar els campionats de Catalunya que precisament es disputaran al pavelló d'esports d'Olot.
Vull dir, aquest és una mica el resum de la temporada, no? que estan aquí, que penquen i que tenen ganes de més. He comptat uns quants nanos de dos o tres fornades molt compactades perquè tenen 18, 19, 20, 21 anys i més que bona, es porten bé, són sants i tenen moltes ganes de bàsquet.
Si sí, alguna cosa que interessa ara mateix és saber quin temps tindrem de cara a les properes hores, cap de setmana a la vista, Daniel Ramírez.
La calor, forta calor, protagonista les properes hores, les properes jornades, ben bé 5 dies més, això no afluixarà. Calor intensa, segurament entre avui i demà arribarem al màxim, després s'estabilitza i continuaria forta almenys fins dimecres o dijous de la setmana que ve. Estem parlant de temperatures altíssimes, ahir vam arribar als 30 a la Jonquera, 29 a Girona, 24 a Camprodon, però bé, aquesta matinada tampoc ha fet gens de fred, mínimes de 11 a Olost, 12 a Vic o 13 a Olot. La més baixa, 9, per exemple, a Sant Pau de Segúries, o 8,5 a 2.500 metres a la Tosa. Realment temperatures altes, 12 a les valls del Ripollès, com ara Planoles, de dia. Màximes de 28 a 32 o 33. Torna a pujar la temperatura, més que no pas ahir, amb un dia completament assolellat i 4 nublades al Pirineu a la tarda que no donaran precipitació. Això pel que fa aquest divendres. Dissabte i diumenge, tot igual, sol i molta calor, però a les tardes hi ha nuvolades, una mica més gruixudes al Ripollès i a la Cerdanya. Aquí pot caure alguna gotellada, algun petit ruixat, en principi no serien ni tempestes, això és el que marquen els mapes del temps. Dilluns sí, dilluns ja podria fer alguna tronada al Pirineu Oriental, però la veritat és que preveiem ben poca pluja, estem parlant de 5, 10, 15 minuts que pugui caure alguna gotellada en aquestes dues comarques del Pirineu Oriental. Osona, Lluçanès, la Garrotxa, en principi sense precipitació, tot i alguns núvols aïllats. I l'única novetat aquest cap de setmana podria ser l'aparició de boira baixa fresca ran de mar a la Costa Brava. Llavors la temperatura quedaria més curta i de tant en tant quedaria tapat de núvols baixos. Això seria més probable entre el Cap de Begur i el Golf de Roses.
Seguim desgranant l'actualitat informativa d'aquest divendres. En clau política, Albert Danés es tornarà a presentar per ser reelegit alcalde de les Preses. Ho ha assegurat en declaracions a aquesta casa. Danés és també president del Consell Comarcal de la Garrotxa i assegura que està podent compaginar bé els dos càrrecs, Gerard.
Albert Danés tornarà a presentar-se per seguir 4 anys més com a alcalde de les Preses.
L'intenció és de tornar doncs, a presentar candidatura per tornar, doncs, tornar a ser alcalde de les Preses. La veritat és que estem contents de la feina que hem fet, que hem d'estar contents, sempre diu el mateix, no? Doncs mentre hi hagi energia i ganes de fer coses, jo crec que hi pugui ser útil pel meu municipi, doncs jo estaré aquí per intentar doncs, fer 4 anys més i acabar molts projectes que tenim, que hem començat, perquè realment crec que les Preses podem dir a dia d'avui que és un poble dinàmic, és un poble que passen coses, és un poble que es fan moltes coses i hem de continuar amb aquesta línia. Els veïns s'ho mereixen.
Albert Danés, qui amb el mandat de Pere Vila ja havia estat regidor, es veu amb forces per continuar al capdavant de l'Ajuntament i creu que està podent compaginar-ho bé amb el fet de ser també president del Consell Comarcal de la Garrotxa des de fa gairebé mig any.
La veritat és que sí, era una de les coses que em preocupava, no? Quan vaig prendre la decisió també d'afrontar la presidència del Consell Comarcal, perquè al final jo sóc una persona de poble, sóc una persona que m'agrada molt estar al poble, m'agrada molt estar als carrers i de moment doncs ho puc continuar fent, es compagina bé, a vegades és qüestió de quadrar bé les agendes i la veritat és que molt content i amb molta energia de seguir sumant.
Tot plegat es concretarà justament d'aquí un any quan se celebraran les eleccions municipals.
Més coses. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses engega les obres al cementiri municipal, una obra que feia temps que s'esperava, Martí Palau.
El cementiri municipal de Sant Joan de les Abadesses està en obres. L'Ajuntament santjoaní vol fer un rentat de cara a l'equipament, que necessita millores en temes d'accessibilitat i d'arranjament de certes zones que van quedar malmeses a causa del darrer episodi de ventades. Entre les actuacions més destacades hi ha l'enderroc del mòdul de nínxols de la secció 10, la construcció d'un nou accés adaptat a la capella o la instal·lació d'un lavabo. Parla Ramon Roquer, alcalde de Sant Joan de les Abadesses.
Des de l'accés del cementiri, la dreta, l'esquerra, totes les voreres, també farem una rampa per poder entrar a la capella, farem uns lavabos públics que no n'hi havien hagut, posarem llum tant a l'entrada com també en els lavabos, estem tirant a terra un mòdul que havia tingut una petita inclinació que ja hem anat buidant de difunts doncs, aquests últims anys i que ara doncs, ja estàvem en disposició.
L'Ajuntament assegura que era un bon moment per fer aquesta inversió perquè les ventades del mes de març van deixar desperfectes importants al cementiri. Es tracta d'un espai més concorregut del que sembla i l'equip de govern vol tenir-lo a punt per després de l'estiu, quan sol haver-hi més visites.
És veritat que 70.000 euros no donen per totes les necessitats que té el cementiri, però sí que millorarà el seu aspecte, sobretot també després d'aquestes ventades que ens van fer caure i ens van trencar molts arbres, que el cementiri ha quedat molt malmès, que tenim també algunes teulades que s'han de arreglar, alguns parterres i pedres que també s'han de posar bé. Per tant, era un bon moment per fer aquesta inversió, per intentar deixar-lo una mica assentat, una mica correcte, també ja pensant una mica doncs, amb la tardor, la Diada de Tots Sants, etcètera, etcètera, i sobretot per la importància de l'equipament en si mateix.
S'espera que les actuacions s'allarguin durant uns dos mesos i han tingut un cost aproximat de 70.000 euros, 50.000 dels quals venen subvencionats per la Diputació de Girona. És una obra que els veïns i veïnes de Sant Joan havien demanat a l'equip de govern i que passat l'estiu serà una realitat.
Com porteu la intel·ligència artificial? Ha deixat de ser ciència-ficció per convertir-se en un habitual de la nova economia global. En aquest context de renovació tecnològica, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès ha celebrat una jornada per apropar la IA al teixit empresarial de la comarca que ha de servir com a punt de partida per un projecte molt més gran.
Una seixantena d'empresaris del Ripollès han assistit al centre Cat Canguetes en el marc de la jornada Connectant amb la IA, eines, estratègies i decisió per a pimes que ha realitzat l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. La conferència ha sigut el punt de partida d'un programa d'assessorament d'intel·ligència artificial que, segons explica el coordinador d'empresa de l'agència, Joan Pere Sallarès, va néixer arran dels dubtes que genera la IA a les petites i mitjanes empreses de la comarca.
Durant tot aquest procés, que hi havia una part que participaven doncs, empreses, van veure que el tema de la intel·ligència artificial era un factor que les empreses el generava bastant dubte, que realment no sabrien una mica com aplicar-los i van veure que seria un punt de partida bastant interessant.
Un dels ponents de la jornada ha sigut el consultor digital Arnau Birba, que ha explicat com aplicar la intel·ligència artificial als processos empresarials. Birba serà una de les persones que treballarà conjuntament amb l'agència i que guiarà les empreses en aquesta primera presa de contacte amb la intel·ligència artificial.
La idea és fer una auditoria, no? Analitzar ben bé què està fent el que és on hem explicat que estava el secret, no? En analitzar ben bé els teus fluxos de treball i a definir, analitzar els de cada empresa i definir en quins punts, d'una forma àgil en primera fase, perquè comencem des de zero, en quin punt desbloqueja i dona aquestes noves capacitats.
Des de l'agència celebren la nombrosa assistència a la jornada i expliquen com es durà a terme aquest programa.
El punt de partida sembla bastant bo i jo crec que és bàsic i necessari, no? Perquè sí que ja podem empreses molt grans que tenen molts recursos i poden realment invertir, però a vegades l'empresa petita o mitjana els recursos que té no els pot desaprofitar. Per tant, si inverteix aquests recursos ha de ser en una cosa que sàpiga que li tindrà un impacte i tindrà un estalvi, ja sigui en temps, en processos o directament, doncs lògicament, l'econòmic.
El servei d'assessorament serà gratuït per a les 8-10 empreses que pot abraçar la subvenció aconseguida. En cas d'una demanda major, des de l'agència es valoraran les empreses amb un impacte directe més immediat i es tindran en compte la resta per a futures convocatòries.
I per donar resposta precisament també a temes com, per exemple, les subvencions, Unió de Pagesos estrena nova seu a la Garrotxa.
Unió de Pagesos, juntament amb AgroXarxa, ja té nova seu a la Garrotxa des de fa unes 3 setmanes. Es tracta d'un espai situat al carrer Pere Bretxa d'Olot i que s'ha inaugurat oficialment aquest dimecres a la tarda. Era una demanda des de fa temps per part del sector primari garrotxí, que ara tindrà un punt de referència per tramitar diferents documents que són obligatoris. Alhora també es podran tramitar temes d'assegurances i contractes, entre d'altres. Segons el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a la Garrotxa, Moisès Mont, destaca que és un pas endavant pel sector.
Feia molt temps que reclamàvem, doncs, que faltava suport en tot el tema de papers. La burocràcia fa molt de temps que portem reclamant que cada vegada es menja més el sector i bé, creiem que ha estat un punt molt positiu, doncs, poder gaudir d'aquestes instal·lacions aquí a la comarca amb tot el suport d'AgroXarxa, que realment és una entitat, doncs, especialitzada en el sector i que ens pot ajudar moltíssim a fer que el dia a dia del pagesos sigui molt millor, no?
Qui va assistir també en aquesta inauguració del nou local d'Unió de Pagesos a la Garrotxa és la coordinadora general del sindicat i màxima representant a les comarques gironines, Raquel Serrat. Explica que aquest espai serà el punt d'ajuda per facilitar la gestió de la burocràcia.
Poder donar un assessorament integral de tots els serveis que necessitem, des de tècnics, fiscals, laborals, comptables, també jurídics, si convé, i doncs que la pagesia tingui un lloc de referència on se senti acompanyat i on pugui, doncs, acabar d'aquesta burocràcia que cada vegada tots ens ha sotmès a més tràmits, doncs que almenys alguns la faciliti d'alguna manera i sobretot això, gent, doncs, que està preparada per fer-ho.
Des de fa unes 3 setmanes que el nou espai d'AgroXarxa i Unió de Pagesos ja està operatiu a Olot. A partir d'ara, els membres del sector primari de la Garrotxa i altres zones tindran un servei de gestoria especialitzada al seu abast.
10 minuts i a les 9 obrim els esports. A principis de temporada, la Unió Esportiva Camprodon es va marcar com a objectiu pujar a segona catalana. Ara estan a només 4 partits d'assolir-ho i el primer d'aquests partits tindrà lloc aquest cap de setmana.
Ha arribat l'hora de la veritat per a la Unió Esportiva Camprodon. Els de la Vall disputen aquest pròxim dissabte a les 5 de la tarda, al Camp de la Vila, l'anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona catalana. A l'inici de temporada, l'objectiu dels camprodonins era clar, ascendir de categoria. El camí desitjat era guanyar la Lliga, però finalment s'han hagut de conformar classificant-se per la promoció com a millors tercers de Catalunya. En aquesta primera ronda s'enfrontaran a la Unió Deportiva Vistalegre, un vell conegut de Castelldefels. Els informes apunten que es tracta d'un rival rocós i sòlid, amb jugadors veterans. Parla Manel Puigvert, entrenador de la Unió Esportiva Camprodon.
És un equip que, doncs, ha fet una molt bona temporada, pràcticament, mirant una miqueta les estadístiques, doncs, és un equip que ha fet els mateixos punts de quasi a fora, per tant, és un equip, doncs, que té una similitud bastant, juguen bastant de la mateixa manera, mateixos resultats, per tant, durant al llarg de tot un any això és bastant significatiu, per tant vol dir que és un equip, doncs, complicat. Sabem que és un equip que ja tenim els informes que tenim, doncs, que és un equip veterano, jugadors ja una mica de veteranos, però vull dir amb criteri, amb peu i amb intensitat.
Ara fa uns anys, el 13 de juny del 2015, Vistalegre i Camprodon disputaven la tornada de la final pel play-off d'ascens, en aquella ocasió a Primera Catalana. Els de vermell portaven un avantatge de 2-1 al partit d'anada, però van acabar caient 1-0 i amb el valor doble dels gols a domicili van caure eliminats. Aquesta vegada no existeix el factor dels gols fora de casa i alguns membres de la plantilla i el cos tècnic de la Unió Esportiva Camprodon encara recorden amb amargor aquell play-off.
Jo penso que en aquell moment l'equip, doncs, va fer arguments a casa per guanyar més del que van fer, van guanyar 2-1, i en canvi allà van patir, no? I fins al minut 90, doncs, van marcar l'1-0, que ells amb l'1-0 en feien prou. Aleshores, era una altra situació, una altra... Estem parlant de quasi fa 10 anys, per tant, la dinàmica és una mica diferent, el concepte diferent, la categoria és diferent.
11 anys després, el futbol torna a donar una oportunitat a la Unió Esportiva Camprodon per superar el Vistalegre i ascendir de categoria. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, primer salt a la Vall. mentre la tornada serà el diumenge dia 31 de maig a Castelldefels.
I Castellfollit, Hostoles i Maià també se la juguen aquest cap de setmana en l'anada de les semifinals de play-off per pujar a tercera catalana.
La quarta catalana acabarà d'aquí un mes. Ara, després de finalitzar la fase regular, toca jugar els play-off entre el segon i el cinquè classificat. El Castellfollit, qui ha estat perseguint la Vall d'en Bas fins al final de temporada, ha quedat segon i, per tant, s'enfronta al Camós, qui jugarà la seva tercera fase de promoció d'ascens consecutiva amb la tornada al municipal de Castellfollit. El tècnic del conjunt garrotxí, Jordi Freixa, diu que és un fet històric i que ho afronten amb molta il·lusió i ganes.
Bueno, doncs afrontem el play-off amb una il·lusió de nen petit. És la primera vegada durant poder més de 40 anys doncs, que l'Unió doncs, té opcions reals a ascendir de categoria. Amb ganes, il·lusió i bueno, aquesta setmana doncs, ens ha tocat la primera eliminatòria al Camós. Anem al seu camp dissabte, intentar treure el millor resultat possible i si competim com hem competit durant tot l'any i a partir d'aquí doncs, ja si es pot decidir doncs, a casa, que per això hem quedat segons i tenim les tornades a casa.
L'altre partit serà l'Hostoles, que rebrà el Maià. Els de Maià de Montcal han aconseguit la tercera posició i tindran la tornada a casa. És el primer play-off que disputarà el Maià de Montcal després de fer una reestructuració a nivell de club i poder incorporar jugadors importants, que l'Hostoles vol tornar a tercera catalana, on fa uns anys que competia. Aquests partits són claus per les aspiracions dels equips i normalment es veuen els camps plens de gom a gom i amb un molt bon ambient. De fet, Freixa demana a l'afició que acompanyi l'equip en tot moment.
A partir d'aquí, doncs, res, només vull demanar doncs, que l'afició que tingui ganes, doncs, que apoyi l'equip, que es desplaci a Camós, que sé que és complicat, però veiem si com més siguem, doncs, els jugadors se sentiran més recolzats i si no pot ser aquesta setmana, doncs, la setmana següent, doncs, a casa, doncs, tenia el municipal de Castellfollit ple a vessar, recolzant l'equip que els nanos s'ho mereixen.
Els dos partits es jugaran aquest dissabte. L'Hostola rebrà el Maià 2, 4:45 de la tarda, i el Castellfollit visitarà el Pla de l'Estany a les 6 de la tarda.
Gràcies, Aniol. Acabarem parlant de bàsquet. El sènior masculí del Club Bàsquet Olot és campió de primera territorial i ara el conjunt entrenat per Sergi Cuniller descansarà un parell de setmanes, que aprofitarà per començar a preparar els campionats de Catalunya que es disputaran previsiblement al pavelló d'esports d'Olot.
Tot i la derrota del Club Bàsquet Olot aquest passat cap de setmana, la pista de la Unió Esportiva Cellera Merles Planes per 97-90 i empatar victòries en la primera posició de primera territorial, el títol és pel conjunt olotí. A l'anada, l'Olot va guanyar de 22 punts de diferència i, per tant, tenia aquest marge en cas de derrota. El Club Bàsquet Olot ha tancat una gran temporada a nivell de resultats, però també de creixement personal de l'equip. El tècnic Sergi Cuniller explica que és una bona plantilla i que s'ha de mantenir aquest bloc de cara a la pròxima temporada.
Vull dir, aquest és una mica el resum de la temporada, no? que estan aquí, que penquen i que tenen ganes de més. He comptat uns quants nanos de dos o tres fornades molt compactades, perquè tenen 18, 19, 20, 21 anys i més que bona, es porten bé, són sants i tenen moltes ganes de bàsquet.
Ara, després de la gran temporada, els jugadors del Club Bàsquet Olot ja començaran a preparar els campionats de Catalunya, on participaran els primers classificats de les diferents demarcacions de Catalunya. L'Olot hi participa com a primer classificat de l'únic grup gironí i de Tarragona el millor equip és el Valls. En altres zones com Barcelona i Lleida, en tenir més d'un grup, han de fer la seva final particular per veure quin equip participarà en els campionats de Catalunya. Cunella diu que l'objectiu és guanyar-los.
Sí, evidentment, el primer partit és molt complicat contra Barcelona, per això que et deia, però els nanos tenen moltes ganes i més que se juga aquí. Llavors, bueno, fer un molt bon partit i si es perd la semifinal, al final el premi està assolit, ja haurem jugat als campionats, és una experiència més i després a disfrutar-ho, que aquí volen fer una mica de dinar de club i fer una mica de cluenda de club amb tots els nanos i tot, i crec que serà un dia bastant, bastant important pel Club Bàsquet Olot.
Sergi Cuniller també ha confirmat que seguirà un any més al capdavant d'aquest projecte amb el sènior masculí del Club Bàsquet Olot, ara a segona catalana. Explica que l'equip actual, amb un parell de retocs, no hauria de patir molt en aquesta nova categoria. Tot i això, encara queden un parell de setmanes per afrontar i preparar els campionats de Catalunya i després ja pensaran en la propera temporada, el curs 26-27.
Doncs fins aquí els 5 minuts més. Gaudiu del cap de setmana.